Mira, estava seguint un missatge de Lleida Enver, que és una secció de l'Ajuntament de Lleida, que parla de la qualitat de l'aire i ens diu que avui l'aire a Lleida és regular, i ho diuen per l'estabilitat atmosfèrica. I ens donen consells. Què pots fer tu perquè això millori? Doncs, per exemple, baixar els desplaçaments en cotxe i fes anar el transport públic. Baixa un grau el termostat de la calefacció i evita la crema de rostolls en jardins i patis. Però no diu res de contenidors. Així s'explica el que està passant. En fi, va, que sóc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies les comentem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Mira, no sé si és pel fum o ja tocava o si s'hi ajunta tot, però aquest matí havia boira a Lleida. I repeteixo, no sé si les fumerades d'ahir la nit han ajudat, no que l'han creat, que hagin ajudat o no a que això passi. Hores d'ara, estem a 12 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica. També ens informarem amb la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Parlarem del món veterinari, des d'Anadon Veterinaris amb la Imma Sabater, i recuperem la secció de salut i nutrició dels dijous amb el Christian Didier. Amb tot això ens plantarem a la una de la tarda. A partir de la una és dijous i amb el David Velasco ja saps que tenim les escapades de nieve, que cada vegada fa més bon temps i que seguim amb les restriccions que tenim, però les estacions segueixen obertes i almenys la gent de la comarca hi pot anar. I per tant, hem de seguir parlant de les activitats que s'estan duent a terme, segurament amb menor mesura que d'altres temporades, però no estan parats, eh? Fan cosetes. En fi, busquem l'actualitat informativa. Abans, però, la previsió meteorològica des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Bueno, avui lleugerament inferior a la temperatura d'ahir, però...
Sí, uns 2 graus, perquè, clar, la boira que s'ha format molt tard, a les set del matí, i ha durat fins les 11, concretament a la zona d'agrònoms Arboretum, perquè les boires amb aquestes alçades del calendari ja no són tan extenses ni no abarquen grans territoris. Sembla que ha abarcat principalment la zona del Segrià, fins i tot centre i sud, Baix Segrià i Rodalies. Evidentment ha fregat una mica per les Garrigues i sobretot per l'Ebre i tota la zona costanera. Ja estava previst, no tan intensa com ha estat a Lleida, perquè a la zona on estic jo, pues la visibilitat ha quedat reduït d'una manera extraordinària. Estem parlant de 30-40 metres de visibilitat horitzontal i anava per barris, no? Sí que estem en un episodi, com has dit, d'intrusió, d'arribada de pols en suspensió africà, però aquest pols ve en alçada, més en alçada, que ja intervoleix una mica l'atmosfera. Les condicions d'estabilitat atmosfèrica afavoreixen i una mica més de pols en suspensió provocat pel fum, pues, crea més nuclis de condensació on se poden depositar les petites gotites d'aigua i formar una boira molt espessa. A la que es ventila una mica, com una miqueta de vent, pues,
ja bueno, això és com obrir portes i finestres d'una habitació. Igual.
Totes les partícules van sumant, des de les que ens venen de l'Àfrica fins que les que poden crear territorialment aquí d'una manera molt local en una condició d'estabilitat, és a dir, que no se l'emporti el vent. I la previsió és que avui, demà i demà passat podem assolir 19-20 graus durant 3 dies consecutius. Avui pot ser 19, demà i demà passat 20 graus, predomini del sol amb núvols alts, boires matinals encara podrien ser demà, però que duraria un poquet, i el migdia i la tarda pues, fantàstics, a 20 graus. Lo que passa que anem com un mes avançat en quant a aquestes temperatures, i en aquest moment pues, ja som el segon febrer més càlid dels darrers 81 anys. Creiem que al final aquesta bonança atmosfèrica durarà fins diumenge, però el diumenge a la nit podria ser, ja t'hi dic, fins i tot una hora, que anirem concretant. A partir de les 9-10 de la nit, i entre la nit de diumenge a dilluns podia creuar un sistema frontal i portar-nos pluges i precipitacions. No es perllonga aquesta estabilitat fins al final de mes. L'aire està contínuament canviant i si fas previsions a 2 setmanes vistes, segur que t'equivoques.
Bueno, a la setmana demà següent. Divendres tenim la previsió a mig termini i veurem com va la cosa.
Fins diumenge la tarda tenim, vamos, un forat de bon temps, com si estiguessin a la segona quinzena de març.
Doncs l'aprofitarem. Armando Álvarez, com sempre, un plaer. Fins demà. I nosaltres anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, primer de tot, deixeu-me que saludi o digui que ahir, aquest matí, de fet, bueno, ahir ens va trucar, però avui he conegut a través del telèfon un oient, que es diu Carlos, i que em fa molta il·lusió, escolta, que truquin els oients. Ahir, doncs, va trucar enfadat per alguna opinió que es va dir a la tertúlia de En Veu de Dona. I, escolta, jo encantat. Si t'agrada el que fem i ens vols felicitar, encantat de que truquis. Però si alguna cosa que et disgusta o que no t'agrada, amb educació i de manera constructiva, si truques, encantat també. Per tant, de fet, mira, fixa't que amb el Carlos ja hem quedat que un dia d'aquests li farem un truc perquè justament pugui expressar, que jo crec que és la clau. Aquí, a COPE Lleida, ho sento, hi ha coses que no farem bé, però que tothom ha pogut, pot i podrà expressar el que creu, sempre, amb educació, això està clar. Jo crec que això no ens ho pot posar en dubte cap mitjà de comunicació, ni cap partit polític, ni cap associació, ni cap plataforma, ni ningú. Menys COPE Lleida, us asseguro que aquí ni hem vetat mai a ningú, ni res. Ara, que podem no compartir l'opinió d'algú, evidentment, perquè això són persones. Però jo sempre he cregut, i sóc ferm defensor, de que és millor conèixer totes les idees i llavors que cadascú jutgi i es quedi amb la que més li agrade, que no pas que et falti informació i que rebis l'actualitat de manera sesgada. Nosaltres t'ho expliquem tot i creiem que tens suficient sentit comú com per fer-te la teva opinió. I per tant, escolta, que el Carlos o qualsevol altre oient ens truqui i ens comenti i ens expliqui la seva vida, les seves vivències, les seves experiències i que ens parli de l'actualitat és una cosa que agraeixo enormement. Dit això, dic que tenim el nostre número de WhatsApp a la teva disposició perquè ens envies un missatge de veu o de text, prefereixo de veu, que així ens escoltem les veus, que és el 664-526-180. 664-526-180. Que passin aquestes coses vol dir que la societat està agitada, que no té per què ser una bona notícia, però està agitada, i llavors genera moltes opinions, i justament nosaltres, doncs, escolta, si podem nodrir-nos d'opinions d'oients més que de polítics, de vegades és molt millor. De veritat que, com a mínim, és molt més enriquidor. En fi, dit això, segona nit d'aldarulls, com diuen alguns, de violència, com diuen d'altres, digue-li com vulguis. Digue-li com vulguis. Les imatges estan aquí, val? Davant d'una mateixa imatge, doncs, tu li diràs aldarulls, un altre li dirà violència i un altre li dirà que no res, que només és expressar-se. Però les imatges les tenim aquí, cadascú que ho bategi com vulgui. El que sí que hem de lamentar, primer de tot, i per sobre de tot, i no cal fer demagogia ni història amb això, és que una noia ha perdut un ull, i això és per tota la vida, i això és per tota la vida. Si és que aquí ara cridem, sortim a les nits, i el que vulguis, però la noia que ha perdut l'ull és per tota la vida. I no em val, tampoc el de... Bueno, i per què estava allí? Doncs, escolta, estava allí perquè avui en dia poder-se expressar i poder no estar d'acord amb una sentència judicial i sortir a manifestar-se, això és legal, i com deia ahir, crec que fins i tot enriqueix la democràcia. Evidentment, sempre d'una manera totalment pacífica. Per tant, que una persona de 19 anys hagi perdut un ull és una mala notícia. Com també ho és les persones ferides. Les persones ferides que han hagut d'ingressar en un hospital o que estan menys lleus, que són lleus i que no han hagut d'estar en un hospital. També és una mala notícia les persones que tenen por de sortir al carrer en aquelles hores o que estan veient des de casa, com escoltàvem ara a Herrera en COPE, com arrasen un carrer, els aparadors, i tu estàs veient el teu aparador. O com cremen cotxes o motos i és la teva moto o el teu cotxe. No és de rebut, això, tampoc. No pot ser que passi. És injustificable. Ja no entrem a les grans associacions i plataformes, ho dic en to irònica, que han sortit ara de defensa dels contenidors. Sí, sí, si ho tenim claríssim. Un contenidor és una cosa de plàstic. Si fins aquí ho tenim tots claríssim. No sent, no és una persona. Fins aquí ho tenim tot claríssim. Ara, no per això anem encenent per la ciutat, doncs mira, cotxes, perquè com que tampoc és una persona, arbres, cases, escolta, fiquem foc en una casa. Total. Contenidors, papereres... No, home, sisplau, és que estigui justificat, això és... Vaja, jo crec que és injustificable. Mira, justament ahir una altra oient que ens enviava un missatge a través del número de WhatsApp, al final dèiem que jo crec que la diferència està entre que estem intentant justificar o dividir la violència entre la justificable o la no justificable. Dona, la violència és violència i punt. I si li vols dir aldarulls, li direm aldarulls. Els aldarulls són aldarulls i punt. No hi ha els bons i els dolents, els justificables o els injustificables. Els aldarulls són aldarulls, la violència és violència. Ja està, no hi ha història. Repeteixo, estem a dijous. M'esperava una reacció molt més contundent per part dels polítics per sortir i dir, escolteu, violència no, i punt, sense peròs, sense. Però no ha estat així, no ha estat així. La majoria tots justifiquen que si les lleis... Escolta, si la llei no ens agrada, haver-la canviat. Que aquesta llei està feta des del 2015, estem al 2021, hi han hagut ja tres partits al poder i ningú l'ha canviat. Va estar el Partit Popular i ara hi ha PSOE i Podemos. Cap d'aquests tres l'ha canviat. Quan volem, les lleis es canvien molt ràpid. Quan no volem, va lenta la cosa. Per tant, no ens agrada la llei? Canviem-la, però ningú l'ha canviat. Això és com l'etern debat de la llei electoral a Catalunya. Tothom es queixa, però escolta, quan està en el poder ningú la canvia. Doncs ja està, és exactament el mateix. En fi, ahir va haver manifestacions una altra vegada, a Barcelona, a Lleida, a Girona i a Tarragona, entre d'altres, entre d'altres, perquè fora de Catalunya també n'hi ha. Es van cremar 135 contenidors, es van cremar 9 vehicles, hi va haver 33 detencions i el SEM va haver d'atendre a 14 persones ferides, 8 d'elles Mossos d'Esquadra. A Lleida, les xifres són 40 contenidors cremats, un vehicle i, a més, 3 vehicles més afectats per la crema d'aquest. Es van fer 14 detencions i un mosso va resultar ferit. Si aquest és el resum d'una manifestació per demanar la llibertat d'expressió i que ho fem de manera pacífica, si aquestes són les xifres que resumeixen això, és lamentable. Repeteixo, que ja ho sé, que els contenidors són contenidors, és un tros de plàstic. Si voleu, ho mirem des del punt de vista de sostenibilitat. Cremar un contenidor passa factura al planeta. Ja ho sé que és mínim comparat amb... Però tot suma, oi? Doncs és el mateix. És plàstic i contamina moltíssim. I fer-lo, el cost de CO2 de fer un contenidor també contamina moltíssim. Per tant, no sé, busquem una altra manera d'expressar-nos que no siguin aldarulls, que no siguin violents i que no segui de cremar històries i contamini més el planeta, que és que és un altre tema que ja ens hem oblidat i que prou feina té. En fi, aquest matí, a les 11 del matí, passaven a situació judicial els 8 detinguts de la primera nit. Hi ha hagut concentració davant del jutjat, també, però no hi ha hagut aldarulls o violència, o digue-li com vulguis. Canviem de tema. A la ciutat de Lleida, ja sabeu que també tenim en marxa doncs un altre problema, i és que l'Ajuntament de Lleida va anunciar, sense que un dels seus socis de govern en tingués coneixement, el Comú de Lleida, Miquel Pollo va anunciar que ja havien decidit a on fer 150 llits per temporers i gent sense sostre, i que a l'hivern serviria de suport pel Pla Iglú. Van decidir que ho farien amb un solar que està ubicat al costat d'Ilnet, a Pardinyes, el que és l'antiga, a prop de l'antiga carretera de Corbins, a la sortida del barri de Pardinyes. Ahir ja sabeu que des de l'Associació de Veïns de Pardinyes automàticament es va dir, això està publicat en xarxes, eh, que estaven preparant una comissió per aturar això. Hi ha hagut molts veïns de Pardinyes que s'han manifestat en contra de la seva pròpia associació de veïns, dient que, escolta, que no ens representa i que nosaltres no volem aturar res i que és necessari aquest equipament. D'altres diuen que potser s'hauria de dividir entre diferents barris de la ciutat. I el Comú de Lleida, que no sabia res, que se'n va assabentar per la premsa. Estic veient una foto penjada per Miquel Pollo de fa 18 minuts a les seves xarxes socials, en el que diu que la EMU cedeix habitatges socials a Obrint Portes i que reformarà i gestionarà els pisos i farà un seguiment dels 10 joves que hi viuran. Bueno, aquesta notícia a part, hi ha una fotografia on surten uns quants joves i a primera fila hi ha Ignasi Amor, regidor d'Esquerra de l'Ajuntament de Lleida, al seu costat Miquel Pollo, alcalde de Lleida, al seu costat Sergi Talamonte, del Comú de Lleida. Espero que al moment de fer-se la foto hagin pogut intercanviar unes paraules i posar-se al dia d'aquests projectes, que és lamentable que la gent que mani resulta que uns proposen, els altres no saben, i ara resulta que s'ha de replantejar i reparlar tot perquè no ens ho hem parlat abans en privat. Aquesta és la realitat, una de les realitats de l'Ajuntament de Lleida. En fi, parlem cap a temes de salut, perquè el fet que la vacuna d'AstraZeneca s'apliqui a persones d'entre 18 i 55 anys ha portat a Salut a decidir que l'administrarà a la població d'entre 45 i 55 anys un cop l'hagin rebut els serveis essencials, és a dir, a població general ja, d'entre 45 i 55 anys. La de més edat dependrà de l'arribada de les altres vacunes, encara que avui es comença amb els 1.900 persones que són grans dependents de Lleida, que no poden rebre la de AstraZeneca, la d'Oxford AstraZeneca, perquè, recordeu, no està del tot provada amb majors de 65 anys. El secretari de Salut Pública, com ja vam avançar ahir, Josep Maria Argimon, ha afirmat que el 36% dels casos de Covid de la regió sanitària de Lleida són ja de la variant britànica. És pràcticament el triple que fa una setmana, amb el qual queda constatat, i això ja ens ho havien dit, que aquesta variant, aquesta soca britànica, és molt més contagiosa. El que no queda clar és si és més letal o més greu, que això sembla que no. Dic sembla perquè encara no hi ha estudis, però el que sí que és segur és que és molt més contagiosa. I això sí que pot fer, doncs, que les xifres que venien sent molt bones, i que encara ho són, es frenin abans d'arribar a situacions, a situació ja de que no estiguem amb alerta vermella. Perquè fixeu-vos, les persones ingressades amb Covid-19 als diferents hospitals, tant públics com privats, de la regió sanitària de Lleida, ha augmentat a 179 avui dijous, 5 més que ahir dimecres. I també Salut ens diu que a les UCIs hi ha 22 pacients crítics, els mateixos que ahir. A la regió sanitària del Pla de Lleida, el risc de rebrot està a 269 punts, però la RT ha pujat lleugerament a 0,80, i a l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot està als 324 punts i la RT ara sí que ha baixat per sota de l'1, afortunadament, i bona notícia, però s'ha quedat a 0,97. Salut ens diu que està observant com a nivell de Catalunya s'està ralentitzant moltíssim la baixada, la tendència a la baixa que teníem aquests darrers dies. I tot i això, el risc de rebrot a nivell de tot Catalunya està situat als 274 punts i la RT s'ha quedat als 0,85. Per tant, estem parlant de xifres relativament bones, relativament, perquè estem per sobre de 100, el risc de rebrot, però que veurem l'evolució de la soca britànica en aquests propers dies, a veure si realment queda controlada o realment atura aquest descens. En fi, aquesta és l'actualitat del dia. Nosaltres ara marxem a buscar l'espai de veterinaris.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Vinga, que parlem del món veterinari. Ja saps que ho fem des d'Anadon Veterinaris. Des d'on, si no? Anadon Veterinaris. Estan al carrer Segueria número 11... Allí et pots acostar amb horari comercial, perquè tenen una magnífica botiga amb un munt de complements, menjar, medicaments. Són la farmàcia de la teva mascota. Són la botiga de complements de la teva mascota. Són el supermercat de la teva mascota. Ho tenen tot al carrer Segrià número 11, en Adon Veterinaris. De veritat, ni que sigui per curiositat, passa-t'hi un dia i veuràs que hi ha de tot allí. Però és que, a més, tenen aquest telèfon que està operatiu les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. I mira, cada 4 anys, en lloc de 365, 366 dies. O sigui, sempre, 973-266-388, 266-388, fora de l'horari comercial, sempre, sempre et contestarà un veterinari de guàrdia, que escolta, aviam, si truques, doncs que sigui una emergència, evidentment, però saps la tranquil·litat que dona això? Anadon Veterinaris, així són ells, a 973-266-388. Nosaltres cada dijous parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ara fèiem broma fa una estona amb la Imma de les mascaretes, dic, bueno, però tu, clar, a l'entrar a quiròfan, doncs ja en fèieu anar, per tant, home, ja ho sé que la resta del dia no, però no et va venir de nou això de les mascaretes, els demés sí, eh?
Sí, passa que normalment a quiròfan utilitzem les quirúrgiques, són les FFP2, i perquè les segones són més
aquestes gruixudes. Costen més, de respirar, sí. Bueno, però vull dir, aquesta molèstia, aquesta cosa de portar un enganxat a les orelles i això, tu ja sabies el que era això, eh?
Sí, que passa que al final acabarem tots dumbitos, eh?
Sí, també. Sí, perquè al final van estirant, les gomes, les orelles.
Déu-n'hi-do. Sí, sí.
Bueno. Dumbitos. Bueno, va, estem a l'espai veterinari. Imma, escolta, va, que seguim amb l'especial de malalties de la pell, per
avui
entendre's.
Avui, exacte.
Avui parlem bàsicament de gossos, però no exclusivament, eh?
Això sol afectar els gossos, sí. Es diu malacèsia.
Malacèsia.
Sí. I què és la malacèsia?
Jo no ho havia escoltat mai, eh?
La malacèsia és un fong. Es troba de manera normal a la superfície de la pell dels nostres amics peluts, sense produir danys. No obstant, a vegades, a causa de desequilibris, que poden ser una dermatitis, poden ser una al·lèrgia, aquesta aprofita per multiplicar-se i produir això, una dermatitis.
Uh-huh. Dermatitis és un problema de pell.
Exacte, és un problema de pell. Sí. Es troba comunament a la superfície de la pell, en els plecs cutanis, àrees interdigitals, conducte auditiu extern, les mucoses orals, les mucoses periorals i les anals. Val?
I com ho notem? Bueno, com ho notem? Ell ho notarà, el gos.
Els símptomes que nosaltres veurem serà que es grate, es llepa molt les potes, el conducte auditiu extern està vermell, hi ha més cates. També vull dir que no sempre se tenen tots els símptomes. Eh? Jo dic els símptomes que poden tindre tots i poden no tindre tots.
Clar.
Vale? El gratar-se no sempre està present. Encara que així, sempre que es grati molt el nostre animal, hem de pensar que algo no està bé.
Sí. Ja n'hem parlat d'altres setmanes, d'altres històries.
Exacte.
A veure, una cosa és rascar-se un moment l'esquena, la panxa, el que sigui. L'altra és, diu, escolta, aquest gos, en la darrera dels 10 minuts està allí capficat, allí
hi ha
algo.
Encara que no sigui malacèsia, no és normal.
Clar.
Val? En quant a les potes, l'amo ens referirà que observa que no deixa de llepar-se les extremitats, davanteres, les posteriors, entre els dígits, i fica de color marronet.
Ah.
Val? Que això també l'observa l'amo, claro, aquestes coses no són normals. Vale? I les oïdes, normalment, la malacèsia es troba a fora, no afecta a dintre. Bueno, pot ser que si la deixem molt causi otitis, però normalment té la part de fora de l'orella, el pavelló extern, molt vermell, amb meritzema, i pot afectar una orella o les dues. Si afecta només a una, també veurem que el gos inclina el cap amb un costat.
Sí, allò que ell no té diu, ui, aquest gos algo no té allà a l'orella que no s'hi arriba, però no té alguna cosa allí.
Exacte. També fa molta pudor, fa una olor molt forta. Uh-huh. I una segreció, notarem a l'orella que surt més cera de lo normal, a vegades inclús pus, bueno. I l'olor. Totes aquestes coses... poden ser símptomes de mala sèrie o poden ser unes altres coses que és una otitis o que té algo dintre de l'orella. No és normal. Tot el que estic dient, després se tindria que fer una citologia per Correcte. Comprovar si és mala sèrie o és una altra cosa. Però sempre que veiem que el nostre animal fa qualsevol d'aquestes coses, no són normals.
De totes maneres, Imma, quan ho detectem, directe cap al veterinari, però si no ho féssim o no ho detectéssim, això pot arribar a ser greu?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
O sigui que...
Clar, imagina't aquesta secreció a l'orella, pus a l'orella, la pell fatal, se li fica supervermell. Té molt fàcil tractament, també de dia, però s'ha de tractar perquè, com tots, ho deixem, es fa greu.
El tractament és a base de cremes o és...
El tractament pot ser tan tòpic com a sistèmic. Depèn de les lesions que tingui el gos. Mm-hmm. No és el mateix algo que acabi de començar que igual amb una pomada o un xampú, perquè també a la pell se fan amb molt xampús específics per la malassèrcia, que un que ja tingui otitis i que tingui que prendre antibiòtic, etcètera, i uns altres medicaments.
I això es cura definitivament o un cop s'ha agafat una vegada queda de manera
cíclica? No, es cura perquè la malassèrcia... Sí.
I on s'agafa, per cert? Que això no t'ho he preguntat.
Ara t'ho anava a dir. Hem de pensar que la malassèrcia és un procés primari en si mateix, però majoritàriament es deu a una altra causa, perquè, claro, aquest fong ho tenen a la pell. Mm-hmm. I pot ser que ve d'una al·lèrgia, per exemple, una al·lèrgia alimentària. Claro, la malassèrcia sí que la curarem. L'al·lèrgia alimentària la tenim que tractar sempre.
Val. Però,
si és al·lèrgic, m'ho estic inventant, si és al·lèrgic a algo del menjar, tenim que fer proves per saber a què és i donar-li una alimentació que no porti aquell element.
Clar. Però i si ens ha passat...
Pot ser ambiental, també, eh?
Si ens ha passat, allí on dorm i això, s'ha de desinfectar després o no?
S'han de fer... No, això va. Normalment no és com els àcars que hem parlat
Correcte,
abans.
Sí. No salten.
No. Aquests no salten i s'empeguen un gos a un altre.
Per cert, si jo toco un gos que té aquesta història, em pot passar cap a mi o no?
Ui, sí, se't caurà la mà. No. No passa res, ni a la gent de casa, no passa res, només és amb ell, vale?
Val. Bueno, renteu-se bé les mans, això, evidentment, tant si té alguna cosa com si no, l'animal, vull dir que això és una cosa que ja hauríem de tenir clar, i que ara amb la pandèmia ens ho han dit encara una mica més, a veure si la gent en rentem les mans, que no sé per què és una cosa que costa, però rentar-se les mans no és ficar-se les mans a sota de l'aigua i ja està, amb sabó, i una estona, i tanquem l'aigua.
Que te puguis ficar l'alcohol aquell que ara està disponible a qualsevol establiment amb les mans negres.
Sí, correcte. Però si primer les netegem...
Claro.
Perquè això
és veritat.
Hi ha gent que ho substitueix. Et fiques gel hidroalcohòlic i no cal rentar-les. No, primer rentar les mans i després, si vols, desinfecta, que no cal.
Aquest és el procés.
Si ho feu bé amb sabó no cal. Bueno, malassèrcia, ja sabeu, picors, històries... Mira,
sí,
a la mínima és, me'n vaig al veterinari, que m'ho mirin, i si no és res, ja m'ho diran, i tranquil cap a casa.
Exacte, la conclusió és que sempre que les nostres mascotes es gratin, es llepin, o li apareguin rojors, no dubtis en portar-lo al veterinari, perquè són coses que després ja veurem el que és, però no són normals.
Clar. Anadon Veterinaris, carrer Segrià número 11. Si vas a cap allà, tu pregunta... Què hi ha a la Imma? Que és que l'escolto a la ràdio i no me la imagino. Ja veuràs quina cara d'alegria que té la Imma. T'alegrarà el dia, ja t'ho dic ara.
Gràcies.
I si no, el telèfon 973-266-388-266-388. Imma Sabaté, com sempre, gràcies, bona setmana.
Gràcies.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Rinascimento. Des de 1982, fent de la fusta un art a preus molt, molt competitius. Vingui a Rinascimento, Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat. Rinascimento, mobiliari i decoració. Ara, rebaixes espectaculars.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Directe des cap a la una de la tarda, amb 10 minuts ens hi plantem i ja us deia al principi que hem recuperat, a partir de campanya electoral i tota la història, la nostra secció de salut i de nutrició amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Bueno, el Cristian, de totes maneres, no l'escoltaves aquí els darrers dos dijous, però segueix a les xarxes socials. Busca'l com a Cristian Didier o a Dissanta Nutrició. Està a Lleida, al carrer... alcalde de Porqueres número 74 o 76, que no ho sé mai. Mira, no m'ho aprendré mai de la vida, ho tinc claríssim ja, però està allí i a les xarxes socials, que és la manera més fàcil. Bueno, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás, por cierto?
Bueno, yo estoy muy bien. Vamos superando los días de pandemia, los días de elecciones, los días de todo lo que nos va pasando, sí, sí. Estos días de manifestaciones.
Sí, sí.
Y vamos superándolo todo. Nosotros trabajando bastante, tenemos ahora la consulta abierta, con muchas ganas de ayudar a la gente, y la verdad que pues tenemos una consulta que es maravillosa, o sea que muy contentos.
Por cierto.
Vacunados, los que trabajamos aquí ya estamos vacunados.
¿Tú ya estás vacunado?
Sí.
¿Qué vacuna?
A nosotros, los que nos ha tocado ahora sanitarios, que no estamos en contacto con personas COVID, nos han vacunado con la de AstraZeneca.
AstraZeneca, ¿y qué tal la experiencia?
Nosotros, bueno, yo no he tenido ningún efecto secundario. Nosotros, los del centro aquí, todo lo que son farmacias, los que nos han vacunado aquí, ninguno ha tenido ningún efecto secundario.
Muy bien.
Bastante bueno. Bien, todo bastante controlado, o sea, muy bien.
Bueno, ya
sabes. De inmunidad para.
Ya sabes para que debes seguir usando máscara y todo igual, ¿eh?
Desde luego, sí.
Todo igual, bueno, pero además, otra tranquilidad te da, ¿no?
Sí. Bueno, yo tenía ganas. Ya sabes que vengo del mundo científico y la verdad que esta de AstraZeneca me da bastante confianza y todo el tema, entonces. Yo tenía muchas ganas ya, porque así también. Si de verdad empiezas a generar inmunidad, como mínimo, y si de verdad, pues vamos a evitar contagiar a más personas,
claro.
Entonces yo el primero, desde luego, porque además yo estoy en contacto con muchas personas.
Sí, es correcto. Oye, por cierto, que hoy en Herrera en COPE repasaban una encuesta, los resultados de un estudio, vaya, que aquí contigo ya hemos hablado y hemos puesto la voz de alarma en este tema, y hablaban de la obesidad infantil. Hablaba una doctora que decía que entre el 40 y el 45% de las niñas y niños en España tienen o sobrepeso o obesidad, que eso es casi ya la mitad, uno de cada dos, casi. Y decía que ahora ya les está llegando a las consultas niños con intolerancia al tema del azúcar, prediabetes, hipertensión, que eso, bueno, era impensable, ¿no? Me ha venido a la mente también el tema evidentemente el tema del azúcar y de los refinados, que esto lo hemos hablado y lo podemos volver a hablar, pero me venía a la mente el tema de la grasa, porque al final, cuando tú te dicen, oye, tienes sobrepeso, vale, pues lo que me sobra es grasa, bueno, está claro. Pero cuando hablamos de la grasa al comer, no la que tenemos puesta, la de al comer, yo creo que nos falta información, que no sabemos, porque automáticamente la gente, si le hablas de grasa, te dirá, no, la grasa es mala.
Sí, y yo, es como esa palabra,
es verdad,
la
¿no?
palabra grasa a veces incluso es una palabra, digamos, agresiva. Si tú
correcto.
Dices a alguien, eres graso.
Sí, sí, o sea, y yo he aprendido contigo, y si quieres podemos empezar hoy a hablar, no nos dará tiempo, y seguimos el próximo día, de que tenemos que saber más de la grasa, tenemos que saber que es necesaria para vivir, cuál es la buena, cuál es la mala, y qué claro. niveles son buenos y qué niveles son malos.
Vale, antes de contestarte directamente a esto, quiero decir una pequeña reflexión, ¿vale? Hay, a veces el hecho de que haya, por ejemplo, sobrepeso infantil o obesidad infantil, hace referencia muchas veces a que solo nos centramos en lo que la persona come, ¿vale? La alimentación y la nutrición es muchísimo más de lo que yo solamente como.
Claro.
Para que hagas una idea, ¿no? La naturaleza, tú, para poder coger una manzana de un árbol, deberías de dar algo a ese árbol para que te diera hasta más. Esto es muy filosófico,
sí, sí.
pero para que me entiendas. Es decir, normalmente no estamos acostumbrados a esto. En otras culturas sí que cuando tú coges algo de la tierra, deberías de darle algo a la tierra.
Uh-huh.
¿Qué quiero decir con esto? Que la alimentación es muchísimo más de solamente lo que comemos. Y muchas veces en los niños ni siquiera hay el momento de agradecer que hay comida.
Claro.
¿Vale? No hay ni siquiera el momento de... Yo quiero mi cuerpo, un niño, por ejemplo, necesitamos que estudie, que entrene, que tenga un montón de horas extraescolares. Yo le estoy pidiendo un montón a mi cuerpo. Para ello tengo que nutrirlo muy bien,
uh-huh.
porque si yo no lo nutro bien, ese cuerpo no me dará lo que yo le estoy pidiendo. Eso se llama reciprocidad, ¿no? Entonces, la nutrición hace referencia a todo aquello. Me he ido un poquito del tema, pero es muy importante que en las familias que nos escuchan y que tengan problemas, muchas veces nos centramos solo en lo que el niño come. Y no estamos pensando en todo lo que siente alrededor de la comida,
claro.
¿vale? De la alimentación. La alimentación y la nutrición también es lo que siente la persona, cómo se relaciona con ella, el tiempo que dedica, si yo necesito... Cuando estoy en un examen, un niño no tiene el móvil en el examen, porque tiene que estar concentrado por ello. ¿Por qué cuando come tiene la tele? ¿Por qué cuando come?
¿Vale? Estoy de acuerdo en que el momento de las comidas, ya sea una merienda, da igual, ¿eh? O una comida importante... no lo sabemos hacer, ¿verdad? Como que en una comida el tema de la alimentación ha pasado a segundo plano. Oye, la tele, no sé qué. No, que si estás en la mesa es para comer y se tendrá que hacer de alguna manera concreta y con un ambiente concreto, ¿no?
Claro, entonces muchas veces el sobrepeso no viene realmente solamente de lo que come. Pues hay que trabajarlo todo aquello. Y
claro.
entre ellos la grasa. La grasa que nosotros comemos es una de las cuestiones que más problemáticas encontramos con la obesidad.
Hombre, mira, porque... nos quedan 2 minutos para llegar a la una. Ya digo que la semana que viene lo vamos a hacer, pero tú ya sabes que la gente va a comprar esta carne. Oye, este trozo no me lo des, que está lleno de grasa, que es malo. El otro, ¿no?
Exacto.
¿Sí o no?
Sí, sí. A ver, recordar que la grasa forma parte, o sea, casi entre el 30 y el 40% de lo que comes debería de ser un alimento graso, ¿vale? Entonces... En la industria dietética normalmente nos ha dicho que tenemos que quitar la grasa para porque engorda, ¿no? Digamos, uh-huh. entre comillas. Y eso normalmente, digamos, es el pez que se muerde la cola. Normalmente cuando una persona quita la grasa, mucha cantidad de grasa, luego tiene menos saciedad, está menos lleno, le gusta menos de lo que come y entonces tiende a comer más dulces, más azucarado. Está totalmente estudiado que una persona que tiene una ingesta de grasa adecuada come menos alimentos azucarados.
Adecuada, ¿vale? Adecuada, ¿eh?
Adecuada,
como siempre,
muy
sin pasarse,
importante.
¿Eh?
Exacto. Exacto. Pues lo más clásico es el yogur.
Uh-huh.
Un yogur entero es mucho más saciante que un yogur desnatado.
Claro.
¿Vale? Que esto lo hemos hablado alguna vez.
Y no te vas a engordar por comerlo entero, ¿eh?
O sea, desde luego que eso no es lo que ha provocado.
Ahí no está el problema.
No,
ahí no está el problema. Bueno.
No. Entonces,
No, perdona, es que nos quedamos sin tiempo y para no empezar otro tema, es que este es muy ilustrativo, ¿eh? Oye, un yogur, ¿no? Light. No, hombre, cógelo entero, que tranquilo. O el café de después de la comida. Bueno, con sacarina. No, ahí no está el problema. Ahí no está el problema. Oye, es un tema interesante, ¿eh? Además, para romper tabús, y los tabús se rompen con información. Sí, y es lo que vamos a hacer el próximo jueves, ¿eh? Amb el Christian Didier seguirem parlant de grasa, de grasa, de tota. La bona, la dolenta, que també n'hi ha, de dolenta, de quina sí, quina no. Así que, Christian, oye, que tengas buena semana. Nos escuchamos el jueves que viene.
Ricard, buena semana, gracias.
Vinga, nosaltres ja buscarem les senyals horàries que ens indicaran que arribem a la una de la tarda. Escoltarem la darrera hora informativa i després... tenim les escapades de Cope de nieve. Ja saps que segueixen obertes la majoria d'estacions hivernals i que encara que tenim el confinament comarcal, doncs escolta, si estàs a la comarca hi pots anar, i nosaltres t'informem del que es fa. Per cert, que avui al final no es donaran les xifres de si s'aixequen o no les restriccions, s'esperen a demà i veurem com va la història, perquè la soca britànica, com va avançar ahir el doctor Argimon, està entrant de manera forta a Catalunya. Fem una pausa, va, anem directes cap a la una.